Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giner.
El Tribunal Constitucional avala el model lingüístic de l'escola a Catalunya, però tomba 10 articles de la Llei d'Educació aprovada fa 10 anys. Montse Manent.
El Tribunal es pronuncia en resposta a un recurs del Partit Popular. Des del Departament d'Ensenyament, el conseller Josep Bargalló s'ha mostrat satisfet per l'aval al model lingüístic, però alhora ha lamentat les restriccions del Tribunal. Paral·lelament, el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha volgut mostrar respecte a la sentència judicial.
La primera lectura és positiva pel que fa al model lingüístic, positiva pel que fa al manteniment de la potestat de fer un sistema educatiu propi i preocupant pel que fa a les limitacions d'aquest sistema.
Des del màxim respecte a la sentència del Constitucional, ens alegrem d'aquells punts que ens donen la raó i acceptem i acatem aquells punts on el Constitucional creu que la llei era correcta.
L'exdiputat de la CUP, David Fernández, reivindica la desobediència en defensa del dret a l'autodeterminació en el judici al procés.
En el mateix sentit, el diputat d'Esquerra Republicana, Rubén Wagensberg, ha reivindicat l'1 d'octubre com un gran acte de desobediència civil. Tots ells són testimonis de les defenses.
Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente. Porque mientras sea delito, seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático.
Que la ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que, al menos, que yo he visto en mi vida y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho a Europa en los últimos años.
L'aeroport de Reus millorarà la connectivitat amb la Costa Daurada i els municipis del seu entorn a partir de l'1 de juny, desdoblant i augmentant algunes línies d'autobús.
És un dels principals acords de la reunió mantinguda avui entre l'Ajuntament i Generalitat en la taula estratègica de l'aeroport reusenc.
La nova ràdio, David Fernández.
També s'habilitaran 5 autobusos diaris cap a Barcelona i es reforçaran les connexions amb Tarragona ciutat. Així ho ha explicat avui el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.
Doblem l'oferta respecte de l'estiu passat, perquè agafem la línia que teníem de Costa Daurada, la desdoblem. I aquesta mateixa ruta la servirem amb dues rutes diferents. Una que farà Cambrils-Portaventura i una altra que farà la Pineda-Salou.
Preacord entre els bombers i el govern per acabar amb la vaga d'hores extra del col·lectiu que s'allargarà des de desembre.
El compromís només contempla els bombers funcionaris i no pas els voluntaris. Per això i per d'altres raons, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Josep Maria Alcalà, l'ha criticat en declaracions a la xarxa perquè considera que no resoldrà la falta d'agents.
Bombers, n'hi falten amb tot Catalunya, no n'hi ha. En aquests moments no en tenen posats. Llavors, el que tu no pots fer és pretendre que els pocs que tens de bombers funcionaris obligar-los a fer més hores extres i els que tens de bombers voluntaris a fer com si fossin bombers a fer les mateixes hores com si fossin bombers funcionaris amb guàrdies de 12 i 24 quan no corresponen a aquesta guàrdia.
Arrenca a Olot el Festival Sismògraf amb una cinquantena d'espectre en lloc a diferents punts de la capital garrotxina. Olot Televisió, Judit Lechón.
Daniel Fernández, Ada Vilaró i Anna Borrosa són només alguns dels artistes que formaran aquesta nova edició del Sismògraf, que comptarà amb la col·laboració de participants provinents d'arreu del món. Tena Busquets és la directora del Festival Sismògraf.
Però jo potser destacaria la coproducció i una de les estrenes importants que tindrem, que és Torus, de la companyia Humanhood.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, tarda de dijous en la que haurem de continuar parlant de pluges no tan extenses com aquest matí, però sí que creixement de nuvolades que donaran ruixats a qualsevol punt del territori, però preferentment a punts de l'interior. Aquests ruixats podran anar localment acompanyats de tempesta, fins i tot d'algun gra de calamar-se. Serien, en general, febles, com a molt moderats, i acumularien quantitats de precipitació entre minces i poc abundants. La cota de neu al Pirineu Occidental quedaria cap als 1.600 al Pirineu Pirineu Oriental, 1.800 metres, vent de component sud moderat amb ratxes fortes que al final del dia afebliria. El mar encara en règim de forta maror a tot el litoral, temperatura que quedaria avui una mica més alta. De cara a demà el temps millorarà, tot i que fins a migdia hi haurà alguns núvols matinals a punts de la depressió central del Pirineu i del Prepirineu. A la resta farà sol. A la tarda, novament, creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també de l'interior del quadrant nord-est. En aquests sectors podrien aparèixer alguns ruixats febles que es podrien extendre fins al litoral i al prelitoral nord. Demà, la temperatura mínima més baixa, la màxima més alta, una jornada en què la cota de neu se situaria al voltant dels 1.700 metres. I això és tot, de moment, des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda. Ens comencem situant a la Nacional 2 de Bàscara a l'Alt Empordà. En aquesta via es fa pas alternatiu a causa d'un accident greu que ha passat fa una estona. A banda d'això, problemes habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. Als accessos nord veiem cues a la C58, a Sant Quirze en direcció Barcelona i també per entrar a la Meridiana en un tram de 4 quilòmetres. Complicacions també a la C60, Argentona en direcció Mataró, hi ha 4 quilòmetres de congestió. Retencions també com cada tarda a la C17, a la zona de Mollet. Complicacions també a la zona del Vallès, a l'autopista P7 i a la B30 en el tram de Barberà. I a l'altre extrem, als accessos sud, destacar les cues de la B23 des d'Esplugues fins a la Diagonal de Barcelona, avui en un tram de 5 quilòmetres, i també per enllaçar amb l'autopista P7, al nus del Papiol, des de Molins de Rei. Comentar-vos també que també hi ha afectació viària a la C32 de Sant Boi de Llobregat en direcció a la capital catalana i a les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. De moment, això és tot del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. La realitat de més a prop.
El Tribunal Constitucional avala el model lingüístic de l'escola a Catalunya, però tomba 10 articles de la Llei d'Educació aprovada fa 10 anys. En resposta a un recurs del Partit Popular, el Tribunal determina que el text envaeix competències de l'Estat, però desestima les impugnacions sobre la immersió lingüística.
Així, el model lingüístic queda intacte amb la sentència, segons expliquen des del Departament d'Educació. En canvi, el Tribunal Constitucional sí que ha declarat inconstitucionals 10 dels 38 articles que el PP va recórrer en relació amb la primària, la secundària i els cossos docents, perquè entén que envaeixen les competències estatals. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha declarat satisfet per l'aval al model lingüístic, tot i que lamenta les restriccions que imposa el Tribunal.
La primera lectura és positiva pel que fa al model lingüístic, positiva pel que fa al manteniment de la potestat de fer un sistema educatiu propi i preocupant pel que fa a les limitacions d'aquest sistema a partir de la lectura que fa el Tribunal Constitucional de la LOMCE, amb l'esperança que la LOMCE tingui els dies comptats.
Des del Partit Popular, que va presentar el recurs, Alejandro Fernández ha expressat el seu respecte a la sentència.
Respecte a la sentència del Constitucional, ens alegrem d'aquells punts que ens donen la raó i acceptem i acatem aquells punts on el Constitucional creu que la llei era correcta.
Entre els articles impugnats hi ha els que regulen el currículum, l'organització dels estudis de primària, secundària i batxillerat o l'avaluació a l'alumnat. Segons el Constitucional, superen les competències que té la Generalitat en matèria d'educació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'exdiputat de la CUP, David Fernández, reivindica la desobediència al Constitucional en defensa del dret a l'autodeterminació. Fernández s'ha expressat així aquesta tarda en el judici al procés. En la mateixa línia, el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, ha reivindicat l'1 d'octubre com un gran acte de desobediència civil.
Bona part dels testimonis de la tarda han sigut polítics que van participar a la mobilització davant la Conselleria d'Economia el 20 de setembre. Entre ells, el copaire David Fernández, qui també ha defensat l'estratègia no violenta per defensar els drets civils. En aquest sentit, ha reivindicat la participació el 1 d'octubre.
Y no solo yo, sino que creo que 2,3 millones de personas desobedecimos aquella resolución del Tribunal Constitucional. Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente, porque mientras sea delito seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático.
També el diputat Rubén Wagensberg s'ha referit a la votació.
Que la ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que, al menos que yo he visto en mi vida, y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho a Europa en los últimos años.
Pel que fa a la resta de testimonis, cap de la secretaria d'Oriol Junqueras, Sílvia Sabat, ha dit que les protestes davant d'Economia no van afectar l'actuació de la Comissió Judicial dins la Conselleria.
A la sessió del matí, l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerí, que ha destacat les crides a la calma d'Oriol Junqueras l'1 d'octubre. També han passat pel Suprem polítics com Gerardo Pisarello, dels Comuns, o el director de Fundipau, Jordi Armadans. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, és un dels que ha defensat la pluralitat del Diplocat.
En nuestra experiencia personal, pues esa aproximación siempre una aproximación, digamos, plural y que reflejaba la pluralidad política y social de Cataluña. Y lo digo en este caso como representante de un gobierno municipal que tenía una posición, digamos, discrepante, por ejemplo, con la que tenía el gobierno de la Generalitat y que, sin embargo, participó en diferentes actividades, ya digo, del Diplocat.
L'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerí, que ha explicat que l'1 d'octubre Oriol Junqueras feia crides a la calma.
Saludó a los vecinos y vecinas y también dirigió unas palabras pidiendo mucha calma, pidiendo mucha serenidad.
Manuel Marchena s'ha enfadat amb l'advocat Benet Salellas en entendre que colava el dret d'autodeterminació.
Yo no puedo permitir que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal.
El director de Fundipau i en peu de pau, Jordi Armadans, ha explicat que les mobilitzacions del 20 de setembre i l'1 d'octubre eren pacífiques.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
L'atur es manté estable gràcies en part al sector de serveis. Segons les dades de l'enquesta de població activa, aquest primer trimestre de l'any la taxa d'atur baixa lleugerament i se situa per sota del 12%.
Segons les dades, aquest ha estat el millor trimestre des del començament de la crisi. En canvi, a la resta de l'Estat, la taxa d'atur augmenta i se situa en el 15%. En relació amb els tres primers mesos de l'any passat, la població activa ha crescut en gairebé 76.000 persones. Al conjunt de l'Estat, entre gener i març d'aquest any, es van destruir més de 3.000 llocs de treball. Per demarcacions, Tarragona registra la taxa d'atur més elevada, amb un 15,5%, seguida de Girona, amb poc més del 13%, i de Barcelona i Lleida, totes dues amb una taxa de l'11%.
L'aeroport de Reus millorarà la connectivitat amb la Costa Daurada i els municipis del seu entorn a partir de l'1 de juny, desdoblant i augmentant algunes línies d'autobús. És un dels principals acords de la reunió mantinguda avui entre Ajuntament i Generalitat en la taula estratègica de l'aeroport reusenc. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. La línia d'autobús que connecta l'aeroport de Reus amb els municipis de la Costa Daurada doblarà la seva capacitat i, a més, reduirà el temps de trajecte de manera significativa a partir de l'1 de juny. També s'habilitaran 5 autobusos diaris cap a Barcelona i es reforçaran les connexions amb Tarragona Ciutat. Així ho ha explicat avui el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, just després de la reunió de la taula estratègica de l'aeroport reusenc.
Que en quant a les comunicacions amb la Costa Daurada, doblem l'oferta respecte de l'estiu passat. La doblem amb quantitat i amb qualitat, perquè agafem la línia que teníem de Costa Daurada, que acabava sent una línia massa llarga, la desdoblem. I aquesta mateixa ruta la servirem amb dues rutes diferents. Una que farà Cambrils-Portaventura i una altra que farà la Pineda-Salou.
A banda, des de la Generalitat s'ha explicat que aquest estiu es preveu augmentar el nombre de passatgers gràcies a les noves rutes.
El pla de millora de la línia R1 de Rodalies Renfe està enllestit i només pendent de l'autorització per part de Costes. Ho ha anunciat a la xarxa el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya del Ministeri de Foment, Pere Macias.
Macias ha mostrat la seva preocupació per la repercussió sobre les vies de les condicions meteorològiques. Les onades incideixen sobre la via de la línia R1 i fan saltar els mecanismes de seguretat generant aturades freqüents. La solució passa per protegir la infraestructura i totes les actuacions necessàries formen part del pla de millora ja redactat i enviat a Costes. Macias també s'ha mostrat convençut que l'autorització administrativa no hauria de trigar gaire.
Adif ja fa algun mes que té redactat el projecte i ara aquest projecte està en mans de l'administració de Costes, que òbviament ha de vetllar pels aspectes ambientals i esperem que sigui sensible i que ben aviat autoritzi aquesta obra, que protegeixi l'escullera, que millori tot el pas de trens i també, per cert, de vianants, i que, diguem-ne, amb això solucionem aquestes avaries que, repeteixo, estan clarament diagnosticades.
Des del setembre, Pere Macias és la persona encarregada per part del Ministeri de Foment de revisar el sistema de rodalies a Catalunya i fer el diagnòstic de les mancances. 400.000 usuaris fan servir el servei cada dia.
I a Lleida, la plataforma Desmilitaritzem l'Educació ha protestat per la presència de l'exèrcit a la Fira de la Formació Professional, que s'ha inaugurat avui. Durant l'acte, l'alcalde Fèlix Larrosa els ha respost que cal normalitzar la presència dels militars al certamen. UAU Lleida Ràdio, Míriam García.
Una vintena de membres de la plataforma han protestat amb una pancarta on es llegia «Les armes no eduquen, les armes maten». El portaveu de Desmilitaritzem l'Educació, Jaume Anyer, ha explicat els motius que els han portat a manifestar-se.
Nosaltres entenem que l'exèrcit aquí ve a fer una feina de reclutament, més que no pas de formació, i sobretot la seva presència, el que legitime davant dels adolescents i dels joves, és l'ús de la força, és l'ús de la violència.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, que també és president del patronat Fira de Lleida, ha explicat els motius perquè hi sigui present l'exèrcit en aquesta Fira de la Formació i el Treball.
Els patrons de la Fira vam estar parlant d'aquesta qüestió i li hem donat la normalitat que creix aquesta situació. I a més, crec que anem en línia del que s'ha fet a Barcelona i a Girona, on amb caràcter previ han celebrat un esdeveniment d'aquestes característiques i l'exèrcit també hi ha participat.
La 13a edició se celebra aquest dijous i divendres al pavelló 4 de Fira de Lleida, compta amb 21 empreses i entitats i 25 famílies de formació representades.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
Al Ripollès, més d'un 30% dels municipis podran saltar-se la campanya de les eleccions municipals. I és que a 6 localitats hi ha una única llista registrada i, per tant, no caldrà celebrar-hi els comicis. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
En aquests tres municipis de la Vall de Camprodon només hi ha una candidatura i, per això, ja es pot conèixer amb antelació la configuració de la corporació. Amadeu Rosell repetirà per segon mandat consecutiu com a batlle de Llanars, en representació d'Esquerra. Mònica Bonsoms, cap de llista de Junts per Vilallonga, repetirà com a alcaldessa de la vila Llatissona 4 anys més. La població que tampoc canviarà de batlle és Molló, i és que només Junts per Molló ha aconseguit fer llista al municipi. Pep Coma afrontarà el seu tercer mandat consecutiu. Altres tres poblacions de la comarca, tot i que tenen més d'una llista, també saben qui governarà en aquest pròxim mandat municipal. És el cas de Núria Pérez a Pardines, Eduard Ramo a Vallfogona de Ripollès i Andreu Llimós a Les Llosses.
En canvi, en d'altres poblacions és tot el contrari. A Terrassa, per exemple, aquest proper 26 de maig concorreran a les eleccions un total de 12 candidatures. 5 d'elles ara mateix no tenen representació al consistori terrassenc. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
Entre les 12 candidatures hi ha les 7 que ja tenen representació a l'Ajuntament. Partit dels Socialistes de Catalunya, encapçalada per l'actual alcalde, Alfredo Vega. Terrassa en Comú, amb Xavier Matilla com a número 1. Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, amb Isaac Albert com a alcaldable. L'antiga Convergència i Unió, ara PDeCAT, concorre a les municipals amb el nom de Junts per Terrassa i encapçala la candidatura l'exconseller Lluís Puig, seguit de Miquel Samper i Meritxell Lluís. Tanquen la llista dels 7 partits que tenen representació Ciutadans, amb Javier González al capdavant de la formació, la CUP, amb Marc Medina com a cap de llista, i PP, amb Alejandro Rodríguez, de número 1. Les altres formacions que podrà votar la ciutadania són Tot per Terrassa, amb l'exalcalde Jordi Ballart al front, Terrassa per la República, Primàries Catalunya, Família i Vida, Podemos, Iniciativa Verda, Unitat d'Esquerres per Terrassa, i finalment Vox.
I a Rosselló, el Segrià també augmenta el nombre de candidatures per aquestes eleccions municipals. Se'n presenten 7, 3 més que el 2015. Ràdio Rosselló, Carla Aparicio.
Les formacions polítiques d'enguany són un total de 7 que es presentaran a les eleccions municipals de Rosselló, que se celebraran el diumenge 26 de maig. Els partits són Republiquem Rosselló o Primàries Catalunya, Partit Popular, Junts per Rosselló, Rosselló en Comú o En Comú Guanyem, Ciutadans o Partido de la Ciutadania, Esquerra Republicana de Catalunya o Acord Municipal i Compromís per Rosselló o Candidatura de Progrés. Els partits que es presenten per primera vegada són Republiquem Rosselló, Primàries Catalunya, al igual que Ciutadans, Partido de la Ciutadania. A més, enguany es torna a presentar el Partit dels Socialistes, Compromís per Rosselló o Candidatura de Progrés, després de no fer-ho a la darrera convocatòria electoral municipal del 2015.
<t'ha> Repassem ara altres notícies destacades del dia. Preacord entre els bombers i el govern per acabar amb la vaga d'hores extra del col·lectiu que s'allarga des de desembre.
El pacte subscrit amb els sindicats ha de ser ratificat, però per la mesa sectorial. El preacord reverteix el decret que augmentava la jornada en 102 hores, equipara el preu de l'hora extra al de l'ordinària i el govern es compromet a estudiar millores econòmiques quan canviï la situació pressupostària. Això sí, el compromís només contempla els bombers funcionaris i no pas els voluntaris. Per això i per d'altres raons, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Josep Maria Alcalà, l'ha criticat en declaracions a la xarxa.
Paral·lelament d'aquests anuncis, d'aquest preacord, s'està anunciant per darrere de que se vol pretendre obligar els bombers voluntaris a que facin una realització mínima obligatòria de 1.100 hores anuals. Vull dir que estem parlant d'una altra il·legalitat, d'una altra situació que estaria completament fora de lloc.
Segons Alcalà, el preacord perjudica els bombers voluntaris i no soluciona el problema de la manca d'efectius.
Bombers n'hi falten en tot Catalunya. No n'hi ha. En aquests moments no en tenen posats. Llavors, el que tu no pots fer és pretendre que els pocs que tens de bombers funcionaris obligar-los a fer més hores extres i els que tens de bombers voluntaris a fer com si fossin bombers a fer les mateixes hores com si fossin bombers funcionaris amb guàrdies de 12 i 24 quan no corresponen a aquesta guàrdia.
Alcalà qualifica el preacord electoralista i creu que és del tot insuficient per millorar la situació del cos.
Satisfacció a mitges de les plataformes contra la massificació eòlica a la Terra Alta per l'anunci de la Generalitat de derogar el decret que regula la segona fase d'implantació eòlica a la zona. I és que la nova normativa no suspèn els tres nous parcs eòlics que ja estan projectats. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Després de la reunió amb la consellera d'Empresa, Carme Chacón, les plataformes i entitats de la Terra Alta que s'oposen a la creació de més parcs eòlics a la comarca no van sortir convençudes. Valorem positivament que es derogui el decret que regula la seva implantació, però lamenten que els tres que hi ha projectats segueixin endavant. Javi Fortuño és membre de la plataforma en defensa de la Terra Alta.
Se demana des de la comarca una moratòria, fins que no hi hagi una nova llei. O sigui que a partir d'ara començarà a definir una nova normativa. Al mateix temps la comarca comencem a pensar en com ho podem fer perquè això no ens afecti i no seguís que massificant-se aquesta comarca.
A més, demanen als agents polítics que es compleixi la moció aprovada al Consell Comarcal en contra d'aquestes centrals que hi ha previst instal·lar a la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Batea, tot i que això suposa indemnitzar les empreses. Des del govern apunten, però, que serà complicat.
En cultura, arrenca a Olot el Festival Sismògraf amb una cinquantena d'espectacles que tindran lloc a diferents punts de la capital garrotxina. Entre ells destaca el Festival de Dansa al Museu dels Sants, on es podran veure espectacles d'artistes vinguts d'arreu del món. Olot Televisió, Judit Lechón.
Els espais on es podran veure els espectacles seran el Teatre Principal, Can Trinxeria, el Turín, la Plaça Major, el Parc Nou i el Museu dels Sants, on aquesta tarda es donarà el tret de partida del festival que seguirà fins dilluns. Daniel Fernández, Ada Vilaró i Anna Borrossa són només alguns dels artistes que formaran aquesta nova edició del Sismògraf, que comptarà amb la col·laboració de participants provinents d'arreu del món. Tena Busquets és la directora del Festival Sismògraf.
Però jo potser destacaria la coproducció i una de les estrenes importants que tindrem, que és Torus, de la companyia Hood, que és una coproducció que hem fet amb dos teatres anglesos.
La varietat de temàtiques és molt diversa i és per aquest motiu que al web del festival es pot sol·licitar un itinerari personalitzat segons els gustos de cada espectador.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, l'Uni Girona i el Cadí la Seu juguen el segon partit de les semifinals.
Les gironines van imposar-se en el primer partit de la sèrie que es disputa el millor de 3 i si guanyen avui accediran a la seva cinquena final. Per a l'equip del Pirineu, haver arribat fins al play-off ja es considera un èxit, però malgrat això no es dona per vençut i confia en igualar la sèrie per tornar a Fontejau en el partit definitiu. El partit d'avui, a partir de les 8 del vespre al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, serà el 6è aquesta temporada que els dos equips catalans es veuen les cares.
FM Girona, Josep Guardiola.
L'Esparta City Girona afronta avui davant del Cadí la Seu el segon partit de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet. Després del triomf del passat diumenge a Fontejau, una victòria avui a Terres Lleidatanes significaria el passi definitiu a la final de la competició. El tècnic Eric Surís té tota la plantilla al complet i ha recuperat amb moltes jugadores tocades després dels problemes que va patir setmanes enrere. Fins i tot l'última jugadora en arribar, Pierre Luis, s'està acoplant bé als sistemes de l'equip de Fontejau. Així ho explica el seu tècnic.
Bé, tenint en compte, evidentment, posant-ho en la proporció d'entrenaments que porta, està molt bé, no? És una jugadora que ja ens està ajudant en aquest curt termini, que està fent una adaptació express i que realment ens està aportant aquest granet de sorra que comentàvem en posicions interiors. És una jugadora sòlida, és una jugadora compacta i ens està ajudant, i realment penso que estem arribant en un moment que les 10 jugadores doncs, estan en bon moment, estan encara doncs, agafant més confiança i tothom sap que és important el seu rol en l'equip.
Recordem el partit a les 8 del vespre.
Tarragona podria ser la seu dels play-off d'ascens a l'Alep Plata.
El Club Bàsquet Tarragona vol acollir els play-off finals al pavelló del Serrallo, on hi haurà els 8 equips que lluitaran per anar a l'Alep Plata. Per fer-ho, però, el Club Bàsquet Tarragona haurà de superar la primera fase que es disputa a Lleida.
El Sol gironès Bisbal Bàsquet busca la sisena victòria consecutiva contra l'Artés a Copa Catalunya.
Els gironins lluitaran fins al final per ser els quarts de final de la Copa Catalunya un any després de pujar de categoria. L'equip vegenc es troba en una tranquil·la setena posició amb 13 victòries i 10 derrotes. El Club Bàsquet Artés té assegurada la permanència i necessita una combinació de resultats gairebé miraculosa per arribar a la fase final del torneig. El partit es disputarà aquest dissabte a les 6 al pavelló municipal d'Artés. El podreu seguir en streaming per la plataforma Xala i les televisions locals.
Esteu seguint l'informatiu Notícies en xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
You know I love you, I always will.
xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
El Tribunal Constitucional avala el model lingüístic de l'escola a Catalunya, però tomba 10 articles de la llei d'educació aprovada fa 10 anys. Montse Manent.
El tribunal es pronuncia en resposta a un recurs del Partit Popular. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha mostrat satisfet per l'aval al model lingüístic, però alhora lamenta les restriccions del tribunal. Paral·lelament, el president del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, ha volgut mostrar respecte a la sentència judicial.
La primera lectura és positiva pel que fa al model lingüístic, positiva pel que fa al manteniment de la potestat de fer un sistema educatiu propi i preocupant pel que fa a les limitacions d'aquest sistema.
Des del màxim respecte a la sentència del Constitucional, ens alegrem d'aquells punts que ens donen la raó i acceptem i acatem aquells punts on el Constitucional creu que la llei era correcta.
L'exdiputat de la CUP, David Fernández, reivindica la desobediència en defensa del dret a l'autodeterminació en el judici al procés.
En el mateix sentit, el diputat d'Esquerra Republicana, Ruben Wagensberg, ha reivindicat l'1 d'octubre com un gran acte de desobediència civil. Tots ells són testimonis de les defenses.
Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente. Porque mientras sea delito, seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático.
Que la ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que, al menos que yo he visto en mi vida, y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho a Europa en los últimos años.
L'aeroport de Reus millorarà la connectivitat amb la Costa Daurada i els municipis del seu entorn a partir de l'1 de juny, desdoblant i augmentant algunes línies d'autobús.
És un dels principals acords de la reunió mantinguda avui entre l'Ajuntament i Generalitat a la taula estratègica de l'aeroport reusenc.
La nova ràdio, David Fernández.
També s'habilitaran 5 autobusos diaris cap a Barcelona i es reforçaran les connexions amb Tarragona Ciutat. Així ho ha explicat avui el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín.
Doblem l'oferta respecte de l'estiu passat, perquè agafem la línia que teníem de Costa Daurada, la desdoblem. I aquesta mateixa ruta la servirem amb dues rutes diferents. Una que farà Cambrils-Portaventura i una altra que farà la Pineda-Salou.
Preacord entre els bombers i el govern per acabar amb la vaga d'hores extra del col·lectiu que s'allarga des de desembre.
El compromís només contempla els bombers funcionaris i no pas els voluntaris. Per això i per d'altres raons, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Josep Maria Alcalà, l'ha criticat en declaracions a la xarxa.
Bombers n'hi falten amb tot Catalunya. No n'hi ha. En aquests moments no en tenen posats. Llavors, el que tu no pots fer és pretendre que els pocs que tens de bombers funcionaris obligar-los a fer més hores extres i els que tens de bombers voluntaris a fer com si fossin bombers a fer les mateixes hores com si fossin bombers funcionaris amb guàrdies de 12 i 24 quan no corresponen a aquesta guàrdia.
Arrenca a Olot el Festival Sismògraf amb una 50 d'espectacles que tindran lloc a diferents punts de la capital garrotxina.
Entre ells destaca el Festival de Dansa al Museu dels Sants, on es podrà veure els artistes vinguts d'arreu del món.
Olot Televisió, Judit Lechón.
Daniel Fernández, Ada Vilaró i Anna Borrosa són només alguns dels artistes que formaran aquesta nova edició del Sismògraf, que comptarà amb la col·laboració de participants provinents d'arreu del món. Tena Busquets és la directora del Festival Sismògraf.
Però jo potser destacaria la coproducció i una de les estrenes importants que tindrem, que és Torus, de la companyia Humanhood.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Jordi Toda, bona tarda.
Hola, tarda de dijous en la que haurem de continuar parlant de pluges no tan extenses com aquest matí, però sí que creixement de nuvolades que donaran ruixats a qualsevol punt del territori, però preferentment a punts de l'interior. Aquests ruixats podran anar localment acompanyats de tempesta, fins i tot d'algun gra de calamar-se. serien, en general, febles, com a molt moderats, i acumularien quantitats de precipitació entre minses i poc abundants. La cota de neu al Pirineu Occidental quedaria cap als 1.600, al Pirineu Oriental 1.800 metres. Vent de component sud moderat amb ratxes fortes que al final del dia afebliria. L'alt mar encara en règim de forta maror a tot el litoral, temperatura que quedaria avui una mica més alta. De cara a demà el temps millorarà, tot i que fins a migdia hi haurà alguns núvols matinals a punts de la depressió central del Pirineu i del Prepirineu. A la resta farà sol. A la tarda, novament, creixement d'algunes nuvolades a punts del Pirineu, del Prepirineu i també de l'interior del quadrant nord-est. En aquests sectors podrien aparèixer alguns ruixats febles que es podrien extendre fins al litoral i al prelitoral nord. Demà, la temperatura mínima més baixa, la màxima més alta, una jornada en què la cota de neu se situaria al voltant dels 1.700 metres. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Jordi Toda. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Helena López, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs aquesta hora hem de destacar algunes complicacions. A la Nacional 2 a Bàscara se circula en pas alternatiu com a conseqüència d'un accident. Hi ha mig quilòmetre d'aturades en aquest punt. D'altra banda, pel que fa a vies properes a Barcelona, destaquem encara cues a la C60 Argentona en direcció Mataró. També complicat el trànsit a l'autopista C58 amb lentitud a l'altura de Ripollet en direcció sud i també a Sabadell. Per anar cap a Manresa, la B30 registra cues a Cerdanyola en direcció nord i també a Badia del Vallès per anar cap a Martorell. I dels accessos sud destaquem encara la B23, amb circulació lenta a Esplugues, d'entrada a l'Avinguda Diagonal. També trobareu encara cues a la B24 a Vallirana per anar cap a Tarragona. I pel que fa a les rondes, encara circulació molt intensa a les dues vies, sobretot a la ronda litoral, on hi ha trànsit intens entre Prim i Barceloneta en direcció Llobregat i també entre la zona franca i Montjuïc en sentit Trinitat. Aquesta és la situació. Bona tarda.
Sabies que les maduixes del Maresme han estat catalogades com a producte singular de la comarca? Del 27 d'abril al 2 de juny vine a les jornades gastronòmiques i gaudeix de la textura i dolçor de la maduixa. Hi trobaràs degustació de menús, plats i receptes especials, comerç artesanal i molt més. Aprofiteu el temps de maduixes per gaudir del Maresme. Més informació a costadebarcelonamaresme.cat.
Notícies en xarxa. Més a prop teu.
El Tribunal Constitucional avala el model lingüístic de l'escola a Catalunya, però tomba 10 articles de la Llei d'Educació aprovada fa 10 anys. En resposta a un recurs del Partit Popular, el Tribunal determina que el text envaeix competències de l'Estat, però desestima les impugnacions sobre la immersió lingüística.
Així, el model lingüístic queda intacte amb la sentència, segons expliquen des del Departament d'Educació. En canvi, el Tribunal Constitucional sí que ha declarat inconstitucionals 10 dels 38 articles que el PP va recórrer en relació amb la primària, la secundària i els cossos docents, perquè entén que envaeixen les competències estatals. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, s'ha declarat satisfet per l'aval al model lingüístic, tot i que lamenta les restriccions que imposa el Tribunal.
La primera lectura és positiva pel que fa al model lingüístic, positiva pel que fa al manteniment de la potestat de fer un sistema educatiu propi i preocupant pel que fa a les limitacions d'aquest sistema a partir de la lectura que fa el Tribunal Constitucional de la LOMCE, amb l'esperança que la LOMCE tingui els dies comptats.
Des del Partit Popular, que va presentar el recurs, Alejandro Fernández ha expressat el seu respecte a la sentència.
Des del màxim respecte a la sentència del Constitucional, ens alegrem d'aquells punts que ens donen la raó i acceptem i acatem aquells punts on el Constitucional creu que la llei era correcta.
Entre els articles impugnats hi ha els que regulen el currículum, l'organització dels estudis de primària, secundària i batxillerat o l'avaluació a l'alumnat. Segons el Constitucional, superen les competències que té la Generalitat en matèria d'educació.
Notícies en xarxa. Informació amb accent local.
L'exdiputat de la CUP, David Fernández, reivindica la desobediència al Constitucional en defensa del dret a l'autodeterminació. Fernández s'ha expressat així aquesta tarda en el judici al procés. En la mateixa línia, el diputat d'Esquerra, Rubén Wagensberg, ha reivindicat l'1 d'octubre com un gran acte de desobediència civil.
Bona part dels testimonis de la tarda han sigut polítics que van participar a la mobilització davant la Conselleria d'Economia del 20 de setembre. Entre ells, el copaire David Fernández, qui també ha defensat l'estratègia no violenta per defensar els drets civils. En aquest sentit, ha reivindicat la participació el 1 d'octubre.
Y no solo yo, sino que creo que 2,3 millones de personas desobedecimos aquella resolución del Tribunal Constitucional. Porque si la autodeterminación es el delito, pues yo me declaro abiertamente culpable y reincidente. Porque mientras sea delito, seguiré desobedeciendo y reincidiendo hasta que el derecho a la autodeterminación no sea un delito, sino que sea un derecho democrático.
També el diputat Rubén Wagensberg s'ha referit a la votació.
Que la ciudadanía, creo que sin saberlo, protagonizó el acto de desobediencia civil más importante que, al menos que yo he visto en mi vida, y seguramente el acto de desobediencia civil más importante que se ha hecho a Europa en los últimos años.
Pel que fa a la resta de testimonis, la cap de la secretaria d'Oriol Junqueras, Sílvia Sàbat, ha dit que les protestes davant d'Economia no van afectar l'actuació de la Comissió Judicial dins la conselleria.
A la sessió del matí, l'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerí, que ha destacat les crides a la calma d'Oriol Junqueras l'1 d'octubre. També han passat pel Suprem polítics com Gerardo Pisarello, dels Comuns, o el director de Fundipau, Jordi Armadans. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. El primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Gerardo Pisarello, és un dels que ha defensat la pluralitat del Diplocat.
En nuestra experiencia personal, pues esa aproximación siempre una aproximación, digamos, plural y que reflejaba la pluralidad política y social de Cataluña. Y lo digo en este caso como representante de un gobierno municipal que tenía una posición, digamos, discrepante, por ejemplo, con la que tenía el gobierno de la Generalitat y que, sin embargo, participó en diferentes actividades, ya digo, del Diplocat.
L'alcaldessa de Sant Vicenç dels Horts, Maite Aymerí, que ha explicat que l'1 d'octubre Oriol Junqueras feia crides a la calma.
Saludó a los vecinos y vecinas y también dirigió unas palabras pidiendo mucha calma, pidiendo mucha serenidad.
Manuel Marchena s'ha enfadat amb l'advocat Benet Salellas en entendre que colava el dret d'autodeterminació.
Yo no puedo permitir que el juicio se convierta en una disertación de un constitucionalista. Esto es un insulto para los miembros del tribunal.
El director de Fundipau i en peu de pau, Jordi Armadans, ha explicat que les mobilitzacions del 20 de setembre i l'1 d'octubre eren pacífiques.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
L'atur es manté estable gràcies en part al sector serveis. Segons les dades de l'enquesta de població activa, aquest primer trimestre de l'any la taxa d'atur baixa lleugerament i se situa per sota del 12%.
Segons les dades, aquest ha estat el millor trimestre des del començament de la crisi. En canvi, a la resta de l'Estat, la taxa d'atur augmenta i se situa en el 15%. En relació amb els tres primers mesos de l'any passat, la població activa ha crescut en gairebé 76.000 persones. Al conjunt de l'Estat, entre gener i març d'aquest any, es van destruir més de 3.000 llocs de treball. Per demarcacions, Tarragona registra la taxa d'atur més elevada amb un 15,5%, seguida de Girona, amb poc més del 13%, i de Barcelona i Lleida, totes dues amb una taxa de l'11%.
L'aeroport de Reus millorarà la connectivitat amb la Costa Daurada i els municipis del seu entorn a partir de l'1 de juny, desdoblant i augmentant algunes línies d'autobús. És un dels principals acords de la reunió mantinguda avui entre Ajuntament i Generalitat en la taula estratègica de l'aeroport reusenc. La nova ràdio, David Fernández, bona tarda.
Bona tarda. La línia d'autobús que connecta l'aeroport de Reus amb els municipis de la Costa Daurada doblarà la seva capacitat i, a més, reduirà el temps de trajecte de manera significativa a partir de l'1 de juny. També s'habilitaran 5 autobusos diaris cap a Barcelona i es reforçaran les connexions amb Tarragona Ciutat. Així ho ha explicat avui el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Isidre Gavín, just després de la reunió de la taula estratègica de l'aeroport reusenc.
Que en quant a les comunicacions amb la Costa Daurada, doblem l'oferta respecte de l'estiu. La doblem en quantitat i en qualitat, perquè agafem la línia que teníem de Costa Daurada, que acabava sent una línia massa llarga, la desdoblem. I aquesta mateixa ruta la servirem amb dues rutes diferents. Una que farà Cambrils-Portaventura i una altra que farà la Pineda-Salou.
A banda, des de la Generalitat s'ha explicat que aquest estiu es preveu augmentar el nombre de passatgers gràcies a les noves rutes.
El pla de millora de la línia R1 de Rodalies Renfe està enllestit i només pendent de l'autorització per part de Costes. Ho ha anunciat a la xarxa el coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya del Ministeri de Foment, Pere Macias.
Macias ha mostrat la seva preocupació per la repercussió sobre les vies de les condicions meteorològiques. Les onades incideixen sobre la via de la línia R1 i fan saltar els mecanismes de seguretat generant aturades freqüents. La solució passa per protegir la infraestructura i totes les actuacions necessàries formen part del pla de millora ja redactat i enviat a Costes. Macias també s'ha mostrat convençut que l'autorització administrativa no hauria de trigar gaire.
Adif ja fa algun mes que té redactat el projecte i ara aquest projecte està en mans de l'administració de Costes,
que òbviament ha de vetllar pels aspectes ambientals i esperem que sigui sensible i que ben aviat autoritzi aquesta obra, que protegeixi l'escullera, que millori tot el pas de trens i també, per cert, de vianants, i que, diguem-ne, amb això solucionem aquestes avaries que, repeteixo, estan clarament diagnosticades.
Des del setembre, Pere Macias és la persona encarregada per part del Ministeri de Foment de revisar els sistemes de Rodalies a Catalunya i fer el diagnòstic de les mancances. 400.000 usuaris fan servir el servei cada dia.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Al Ripollès, més d'un 30% dels municipis podran saltar-se la campanya de les eleccions municipals. I és que a 6 localitats hi ha una única llista registrada i, per tant, no caldrà celebrar-hi els comicis. Ràdio Ripoll, Xavi Pujol.
En aquests 3 municipis de la Vall de Camprodon només hi ha una candidatura i, per això, ja es pot conèixer amb antelació la configuració de la corporació. Amadeu Rosell repetirà per segon mandat consecutiu com a batlle de Llanars, en representació d'Esquerra. Mònica Bonsoms, cap de llista de Junts per Vilallonga, repetirà com a alcaldessa de la vila Llatissona 4 anys més. La població que tampoc canviarà de batlle és Molló, i és que només Junts per Molló ha aconseguit fer llista al municipi. Pep Coma afrontarà el seu tercer mandat consecutiu. Altres 3 poblacions de la comarca, tot i que tenen més d'una llista, també saben qui governarà en aquest pròxim mandat municipal. És el cas de Núria Pérez a Pardines, Eduard Ramo a Vallfogona de Ripollès i Andreu Llimós a Les Llosses.
Tot el contrari passa a altres municipis com Tàrrega, a l'Urgell. Allà seran 9 les candidatures que optaran a l'alcaldia en aquestes properes eleccions municipals. Ràdio Tàrrega, Gemma Carceller.
Segons el cens actual, al municipi de Tàrrega seran cridats a les urnes un total de 10.819 electors i electores. Pel que fa a les llistes electorals de la circumscripció de Tàrrega, opten a l'alcaldia Junts per Tàrrega amb Rosa Maria Perelló al capdavant. Pel que fa a la candidatura d'Unitat Popular de Tàrrega, alternativa municipalista, com a cap de llista amb Daniel Esque. Esquerra Republicana de Catalunya, Moviment d'Esquerres, acord municipal amb Òscar Amenós al número 1 de la llista. Partit dels Socialistes de Catalunya, candidatura de Progrés amb Silveri Caro. Tàrrega en Comú Podem, en Comú Guanyem, amb Josep Maria Cucurull Fa. Ciutadans de Catalunya, amb Miguel Ángel Rubio al capdavant. Partit Popular, amb Joan Pujal, Vox, amb Eduard Pallerola. I finalment, Lliures defensant les llibertats, amb Jordi Cots com a cap de llista.
Repassem altres notícies destacades del dia. Preacord entre els bombers i el govern per acabar amb la vaga d'hores extra del col·lectiu que s'allarga des de desembre.
El pacte subscrit amb els sindicats ha de ser ratificat, però, per la mesa sectorial. El preacord reverteix el decret que augmentava la jornada en 102 hores, equipara el preu de l'hora extra al de l'ordinària, i el govern es compromet a estudiar millores econòmiques quan canviï la situació pressupostària. Això sí, el compromís només contempla els bombers funcionaris i no pas els voluntaris. Per això i per d'altres raons, el president de l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, Josep Maria Alcalà, l'ha criticat en declaracions a la xarxa.
Paral·lelament d'aquests anuncis, d'aquest preacord, s'està anunciant per darrere de que se vol pretendre obligar els bombers voluntaris a que facin una realització mínima obligatòria de 1.100 hores anuals. I estem parlant d'una altra il·legalitat, d'una altra situació que estaria completament fora de lloc.
Segons Alcalà, el preacord perjudica els bombers voluntaris i no soluciona el problema de la manca d'efectius.
Bombers, n'hi falten amb tot el... No n'hi ha. En aquests moments no en tenen posats. Llavors, el que tu no pots fer és pretendre que els pocs que tens de bombers funcionaris obligar-los a fer més hores extres i els que tens de bombers voluntaris a fer com si fossin bombers funcionaris, a fer les mateixes hores com si fossin bombers funcionaris amb guàrdies de 12 i 24 quan no corresponen a aquesta guàrdia.
Alcalà qualifica el preacord electoralista i creu que és del tot insuficient per millorar la situació del cos.
Satisfacció a mitges de les plataformes contra la massificació eòlica a la Terra Alta per l'anunci de la Generalitat de derogar el decret que regula la segona fase d'implantació eòlica a la zona. I és que la nova normativa no suspèn els 3 nous parcs eòlics que ja estan projectats. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Després de la reunió amb la consellera d'Empresa, Carme Chacón, les plataformes i entitats de la Terra Alta que s'oposen a la creació de més parcs eòlics a la comarca no van sortir convençudes. Valoren positivament que es derogui el decret que regula la seva implantació, però lamenten que els tres que hi ha projectats segueixin endavant. Javi Fortuño és membre de la plataforma en defensa de la Terra Alta.
Se demana des de la comarca una moratòria, hasta que no hi hagi una nova llei. O sigui que a partir d'ara començarà a definir una nova normativa. Al mateix temps, la comarca, comencem a pensar en com ho podem fer perquè això no ens afecti i no seguís que massificant-se aquesta comarca.
A més, demanen als agents polítics que es compleixi la moció aprovada al Consell Comarcal en contra d'aquestes centrals que hi ha previst instal·lar a la Pobla de Massaluca, Vilalba dels Arcs i Batea, tot i que això suposa indemnitzar les empreses. Des del govern apunten, però, que serà complicat.
I encara un darrer apunt, nou cas de presumptes abusos sexuals a menors, en aquesta ocasió a Roda de Barà, al Tarragonès. Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí del municipi de 59 anys acusat d'abusar d'una menor.
Segons fonts properes al cas, el detingut impartia classes en una acadèmia de repàs de la població on estudiava la víctima. La menor hauria presentat una denúncia per suposats tocaments. Segons sembla, l'individu ja compta amb més denúncies anteriors per fets similars. L'acusat es troba ara en llibertat amb càrrecs després de passar ahir a disposició judicial. El cas queda en mans dels jutjats del Vendrell.
En cultura, arrenca Olot el Festival Sismògraf amb una cinquantena d'espectacles que tindran lloc a diferents punts de la capital garrotxina. Entre ells, destaca el Festival de Dansa al Museu dels Sants, on es podran veure espectacles d'artistes vinguts d'arreu del món. Olot Televisió, Judit Lechón.
Els espais on es podran veure els espectacles seran el Teatre Principal, Can Trinxeria, el Turín, la Plaça Major, el Parc Nou i el Museu dels Sants, on aquesta tarda es donarà el tret de partida del festival que seguirà fins dilluns. Daniel Fernández, Ada Vilaró i Anna Borrossa són només alguns dels artistes que formaran aquesta nova edició del Sismògraf, que comptarà amb la col·laboració de participants provenents d'arreu del món. Tena Busquets és la directora del Festival Sismògraf.
Però jo potser destacaria la coproducció i una de les estrenes importants que tindrem, que és Torus, de la companyia Humanhood, que és una coproducció que hem fet amb dos teatres anglesos.
La varietat de temàtiques és molt diversa i és per aquest motiu que al web del festival es pot sol·licitar un itinerari personalitzat segons els gustos de cada espectador.
Bonnie M, però també la mítica banda Texas o Luz Casal són alguns dels noms més destacats del cartell que ha presentat avui el Festival Gironí Sons del Món. Un any més, entre juliol i agost, escenaris com la Ciutadella de Roses o la Basílica de Castelló d'Empúries es combinaran amb d'altres més reduïts per acollir aquest peculiar maridatge entre música, patrimoni i vida a l'Empordà. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bona tarda.
Bona tarda. Un festival que celebrarà els mesos de juliol i agost a la Ciutadella de Roses, a la Basílica de Castelló d'Empúries i a la platja d'Empúria Brava. El festival uneix música, patrimoni i vi amb concerts de gran format que aquest any passen també per Luz Casal, amb un concert únic a la Basílica de Castelló, el 40 aniversari de Boni M a la Ciutadella de Roses, o Casgrasses, Ramon Miravet o Rosalén, també a Roses, i a la platja d'Empúria Brava s'oferiran dos concerts gratuïts. El director del festival Sons del Món, Xavi Pasqual, es mostra satisfet per la venda d'entrades dels tres grans concerts anunciats ja en setmanes anteriors.
I què ofereix Sons del Món que no ofereixi altres festivals? D'entrada, ofereix una programació en espais patrimonials de luxe.
En total, el festival posarà a la venda 18.400 entrades i en les properes setmanes es donaran a conèixer també els concerts de petit format que tindran lloc amb artistes de renom però en espais més reduïts de diferents cellers de la DO Empordà.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. En bàsquet, el Cadí la Seu vol forçar el tercer partit de les semifinals de la Lliga Femenina.
Per fer-ho haurà de guanyar sí o sí el segon partit que es disputarà aquest dijous al vespre al Palau d'Esports. Sigui com sigui, l'equip entrenat per Bernat Canut vol oferir un bon partit davant l'afició per si previsiblement és l'últim de la temporada a casa. El partit d'avui, a partir de les 8 del vespre, al Palau d'Esports de la Seu d'Urgell, serà el sisè aquesta temporada que els dos equips catalans, el Cadí la Seu i l'Uni Girona, es veuran les cares.
UAU, Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
El Palau d'Esports tornarà a vibrar com ho porta fent tota la temporada aquest dijous a les 8 del vespre en el segon partit entre el Cadí la Seu i l'Espart City Leaf Girona en el marc de les semifinals dels play-offs de la Lliga. Hi ha uns equips que arriben després d'oferir unes imatges molt diferents en el primer enfrontament, i és que el Girona va superant quasi bé totes les facetes del joc a les de Bernat Canut, un entrenador, el del Cadí la Seu, que era conscient que en aquest segon assalt l'equip no pot fallar gens en els conceptes bàsics.
Bueno, doncs, les coses bàsiques s'han de fer molt ben fetes, perquè contra altres equips et pots permetre alguns petits errors, però contra equips com Girona, que són equips molt, molt potents físicament i que t'apreten moltíssim en defensa, doncs requereixen, bueno, el màxim esforç i el màxim detall, no?
I sense cap mena de dubte, comptaran amb un factor imprescindible al llarg de la temporada regular, i no és altre que la seva afició i un Palau d'Esports que tornarà a oferir un ple en les seves graderies per convertir-se, com es diu en el món del bàsquet, en la jugadora número 6. El segon assalt d'aquesta semifinal, aquest mateix dijous a les 8 del vespre a la Seu d'Urgell.
Lleida escalfa motors per la final a 4 de l'Eurocup d'hoquei patins,
que es disputarà aquest cap de setmana a la capital del Segrià. La venda d'entrades de les semifinals funciona a bon ritme, sobretot pel duel entre el Llista i el Voltregà. La segona semifinal enfrontarà els dos equips italians, el Valdano i el Sarzana.
En futbol, només 6 exjugadors del Reus han cobrat tota la nòmina.
Es tracta d'Edgar Badia, Fran Carbia, Vítor Silva, Shaq Moore, Miquel Villanueva i Tito Ortiz. Són els primers jugadors que van quedar desvinculats de l'entitat rojinegra a finals de desembre de l'any passat, després de no cobrar i demandar al club en el procediment abreujat.
El campió del món paralímpic de tenis taula, Jordi Morales, se centrarà exclusivament en els Jocs de Tòquio.
El palista d'Esparreguera, responsable tècnic de la secció de tenis de taula del Club Natació Sabadell des del setembre del 2017, deixarà aquesta funció un cop finalitzi aquesta temporada per centrar-se de manera única i exclusiva a preparar els Jocs Paralímpics del 2020.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Sergi Mira al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local.
Continguts en xarxa.
Propostes en xarxa.
Els terratrèmols ens amaguen misteris que la ciència encara ha de descobrir. Entenem perfectament per què passen les friccions entre les plaques tectòniques de la Terra, però som incapaços de predir-los amb exactitud. Hi ha, però, una excepció, la sèrie de moviments que prometen fer tremolar Catalunya aquest cap de setmana. L'epicentre serà Olot, però sense que els volcans de la Garrotxa hi tinguin res a veure. Es tracta d'una nova edició del principal festival de dansa a casa nostra, el Sismògraf. La programació d'aquest 2019 arriba amb la joventut i la feminitat com a protagonistes. Una majoria important dels artistes participants són dones nascudes als anys 90. En total, 50 espectacles repartits al llarg de 5 dies per tal d'acostar la dansa a tothom. Els escenaris de molts dels muntatges són carrers i places, fins i tot paratges oberts, com el cràter del Montsacopa, el qual acollirà Errito, de Cucai Dansa, amb el cor de dones d'Olot, Fruquis. Al tradicional itinerari d'actuacions que es farà diumenge s'hi afegeix dissabte el nou itinerari en bicicleta, un recorregut amb 3 parades on agafar una mica d'aire gaudint molt de la dansa. En edició del Festival de Dansa Sismògraf del 25 al 29 d'abril a Olot. En podeu consultar la programació completa al web sismografolot.cat.
Sabies que...
L'actual divisió del territori català en comarques té el seu origen en la divisió comarcal del 1936. Aquesta va definir per primer cop les comarques administratives i les regions o vegueries modernes de Catalunya. La ponència encarregada va fer la definició al 32 i va ser oficial entre 1936 i 1939. Posteriorment es va mantenir en l'àmbit acadèmic. Al 1987 es van restaurar les comarques. La ponència va fixar tres principis: establir el menor nombre possible de demarcacions, que des de cada poble es pogués anar i tornar en un dia a la seva capital i que les demarcacions fossin equilibrades quant a nombre d'habitants o bé que l'extensió compensés les diferències. Tot i això, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya del 2006 recupera la divisió del territori per vegueries, un canvi, però, que a hores d'ara encara està pendent de concretar.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.